Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Els oients diuen...
Benvolguts, benvolgudes, ja no haig d'anar a la feina i us puc escoltar tranquil·lament els matins. Agraeixo molt la vostra tasca. L'albada, el rosari, les laudes... són per mi una bona manera de començar el dia. Anant en cotxe, us sintonitzo sempre també. Tant de bo tothom us conegués. Potser tindríem més pau d'esperit. Seguiu en la mateixa línia. Moltes gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Mans Unides, 60 anys treballant per la dignitat humana. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana donem espai a aquest aniversari remarcable de l'entitat que inicia un trienni dedicat als drets humans. Les dues grans línies de treball de Mans Unides són la sensibilització i la cooperació al desenvolupament, amb Àfrica, Amèrica i Àsia com a principals escenaris.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Rifferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat.
Busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a Més enllà de la parròquia, una nova edició a Ràdio Estel, el control tècnic amb Toni Huguet, la responsable de producció Virgínia Espadaler. Us saluden des de l'altra banda de la peixera i Joan Trias, que us està parlant. Encetem un altre programa on volem anar, evidentment, més enllà de la parròquia, saber què s'hi fa a cada parròquia, totes les activitats socials que s'hi duen a terme, i, per tant, comencem programa. Per parlar-ne de tot plegat, avui el primer convidat que ens acompanya és el rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres. Ell és mossèn Miquel Àngel Ferrer. Molt bon dia, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Què ens pot explicar de la parròquia de Sant Pere, com la primera parròquia que va haver-hi a Figueres?
Sí, mira, justament l'any que ve, 2020, se celebra el mil·lenari de la parròquia, des que es va, diguem-ne, documentar la parròquia el 1020, doncs celebrem, en el 2020, celebrem el mil·lenari de la parròquia. De fet, ara n'hi ha 5, però aquesta, naturalment, va ser la primera i la mare de totes les parròquies de Figueres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com exerceix la cura pastoral sent el rector de 5 parròquies de Figueres, de fet?
Sí, bé, això és producte de la manca de vocacions, perquè com totes les diòcesis, doncs també a Girona ens manquen moltes vocacions i aleshores ens hem d'anar multiplicant. De totes maneres, paral·lelament estem intentant també que això que també fa molt de temps que s'està treballant, que és la corresponsabilitat de tot el poble de Déu en la cura pastoral i, per tant, no només els mossens, sinó els religiosos, religioses que també les comunitats que hi ha també s'estan fent grans, s'han fet molt grans i s'han reduït en el seu nombre, i també els laics. Seglars, doncs, com sabem, doncs hi ha els que hi ha, però els que hi ha doncs, hi són molt, molt implicats, i d'això en tenim sort, perquè a cada parròquia hi ha gent compromesa en el manteniment, en l'atenció a la litúrgia, l'atenció als malalts, a l'atenció als grups, a la catequesi, etc.
Deixi'm preguntar-li si és vostè de Figueres.
Jo sóc fill del bisbat de Girona, però nascut a Olot i he passat diversos nomenaments i ara estic a Figueres, sí.
I li preguntava perquè, com que aquest programa es diu Més enllà de la parròquia, sempre m'agrada preguntar una mica què és el que dona Figueres a la parròquia i la parròquia a Figueres.
Bé, d'acord. Figueres ha donat molt i la parròquia també ha donat molt, perquè des de que ha passat aquests 1000 anys, doncs l'hospital, que ara és l'hospital comarcal imprescindible, es deu a la parròquia, fa 700 anys ja. Després hi ha això, el món de la sanitat, el món de la cultura, hi ha la CATE, la catequística, doncs que ara doncs, és una entitat civil, però havia estat un patronat lligat a la parròquia, lligat a l'Església, que ha fet que el món de la cultura també tingués aquestes arrels. Hi ha també els col·legis, l'Escolàpies, la Salle, Quart de Maria, que són també d'origen de creació eclesial, per tant, també el món de l'educació. També hi ha l'Asil Vilallonga, també amb els pares Pauls. Hi ha Càritas, que és un braç imprescindible, amb un gran allau de voluntaris que ajuden a fer realitat aquest braç de la caritat de l'Església. Això des de fa molts i molts anys. Passa que ara Càritas s'ha posat al dia, però des de fa molts i molt temps doncs ja hi havia aquest esperit d'ajuda als pobres des de sempre.
De fet, des d'aquest programa d'aquí poca estona també anirem cap al Maresme i parlarem amb la gent de Càritas, que sempre fa molt, molt bona feina. Mm. Mossèn Ferrer, deixi'm preguntar-li també, vostè ens deia a l'inici d'aquesta xerrada, d'aquesta petita entrevista, que hi ha una manca últimament de vocacions a l'Església. Eh? També hi ha una manca de presència de joventut?
Sí, i tant, i tant. Això és una cosa porta a l'altra. O sigui, abans els nens tenien i teníem referents molt clars a la família, a les parròquies, als col·legis. Ara falten aquests referents. Els nens es troben amb molts reclams i els joves doncs tenen molts sorolls al seu voltant i costa trobar aquest moment de presència, de silenci, per poder escoltar la crida, no? De totes maneres, segurament que l'Esperit Sant no deixa de bufar, eh? Per tant, nosaltres hem d'estar oberts a les seves inspiracions. Segurament s'està acabant doncs, un tipus de vocacions, s'estan acabant, potser hem d'estar oberts a que l'Esperit ens inspiri noves presències.
Quina és la manera d'incentivar aquesta joventut a fer-li escoltar la veu de Déu, a fer que la seva presència hi sigui també al món de la parròquia?
Bé, bàsicament intentem a través de les famílies, a través de la catequesi. Eh? O sigui, a vegades penso que Jesús no feia només catequesi per nens, feia catequesi per tothom i els nens eren per allà corrent i, diguem-ne, s'encomanaven d'aquesta predicació de Jesús, no? Des de fa molt temps intentem incidir, bàsicament, en les famílies, eh? Sí. I també seria molt interessant que els col·legis religiosos, o l'escola cristiana, no posés aquest adjectiu tan petit, sinó que també doncs, seria desitjable que hi hagués doncs, una educació realment cristiana, que la gent no s'apuntés a aquestes escoles per altres conveniències, sinó perquè hi ha una educació cristiana, que, per tant, també fomentaria més les vocacions.
Entenc que, a part d'aquesta ajuda assistencial que abans em deia, que evidentment hi existeix a les parròquies de Figueres, també gràcies a Càritas Diocesana, com vostè en feia esment, també dins la parròquia hi ha petits grups diferents, culturals, etcètera, que promocionen vehicular aquesta joventut, no?, arribar cap a la parròquia, que és el que vostè ens deia una mica.
Sí, sí, sí. A més de la part litúrgica, de la part més caritativa, hi ha la part d'anunci de la paraula en diversos grups. També doncs, hi ha moviments que tradicionalment han estat emparats a l'Església, però ara també doncs, diguem, no tenen aquest paraigües tant, no s'hi posen tant a sota el paraigües de l'Església, no? En aquest sentit, nosaltres no és que ens sàpiga greu, perquè tot això s'ha fet perquè la gent tirés endavant, no? Però difícilment sortiran vocacions si el seu referent no és la imatge de Jesús, eh? És a dir, com diu doncs, el teòleg Pagola i molta gent, doncs realment ara el que intentem és un retorn a Jesús. Mm. O fem això o difícilment hi haurà vocacions. Aquests grups que intentem són grups amb gent bastant gran, però intentem implicar també els pares i els pares joves, perquè vagin agafant la referència de Jesús, que puguin comunicar després amb els petits.
Mossèn Miquel Àngel Ferrer, rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres, moltíssimes gràcies per atendre aquest migdia als mitjans de Ràdio Estel i, com sempre, gràcies per enviar-nos més enllà de la parròquia.
Fins ara. Molt bé, vosaltres.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Restaurants, tu i jo hem ballat nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses el banyador. Com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al
passes per aquí, i si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir, no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som.
En aquest programa, més enllà de la parròquia, volem fer-nos ressò d'aquells centres, d'aquelles activitats que s'ocupen dels més necessitats. Mirin, aquest és el cas del centre de CIS, centre d'acollida. En parlem amb el seu director, amb Jesús Ruiz. Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Molt bona tarda.
Com va néixer el centre de CIS?
Pues va néixer de les diferents parròquies de la ciutat de Sarrià i les Corts, de persones que hi estaven vinculades a aquestes parròquies i veien una necessitat de persones que estaven en situació de vulnerabilitat, que no tenien accés doncs, a determinats serveis bàsics com alimentació, roba, higiene personal. Van fer un estudi, van veure que hi havia unes 100 persones al districte i van fer aquesta aliança per juntar-se i crear un espai compartit on poder derivar aquestes persones. I al final es va convertir en un servei de persones que ajudaven altres persones.
Li anava a preguntar quins són els objectius del centre d'acollida de CIS, però deixi'm matisar-li la pregunta, perquè trobo interessant saber el seu punt de vista si és utòpic o no pensar que centres com el seu existeixen perquè precisament aquesta gent deixi d'estar en aquest risc de vulnerabilitat. És possible que això passi?
L'objectiu és aquest, i l'experiència ens diu que sí, que la Pili, el Rafa, l'Antonio i d'altres persones han deixat d'estar en aquesta situació, amb més o menys acompanyament. Malauradament, hi ha gent que se'ns ha quedat en el camí, no? Però inclús per aquestes persones, l'haver tingut voluntàries i persones vinculades a CIS que les han acompanyat en el seu procés, en el seu procés de vida, per ells segurament això també ha estat un element molt, molt important, però no és utòpic.
Quin tipus de professionals hi treballen al centre?
Pues al centre ara mateix hi ha més de 240 voluntàries i voluntaris que presten tot tipus de serveis, serveis bàsics, serveis d'acompanyament humà, també recolzen tota la vessant ocupacional, des d'una perspectiva lúdica, formativa i d'oci. També tenim voluntaris que treballen en programes d'habitatge. Tenim ara mateix 33 places d'habitatge. I també en l'àmbit de la salut. A més d'aquestes prop de 250 persones, hi ha un equip de professionals, de persones que... professionals que acompanyen més des d'una perspectiva tècnica a aquestes persones treballadores socials, educadors i d'altres perfils.
Pel que fa al voluntariat, sempre dic que s'ha d'admirar molt la seva tasca, més enllà de parlar-ne, no, se l'ha d'admirar, perquè suposo que és molt difícil tractar amb gent molt vulnerable, amb gent que pateix la vulneració de drets humans, i no endur-se aquests problemes a casa. Per tant, aquests voluntaris reben algun tipus de formació?
Nosaltres fem formació. Ara, recuperar el que em deies al principi, en aquest cas, la primera impressió no és la que compta. És a dir, sí que és veritat que quan vas a un espai nou amb gent que està en situació de vulnerabilitat, on hi ha prop de 120 persones que venen, que el 50% han dormit al carrer, que ja tenen problemàtiques afegides com problemes de salut mental i d'altres. És a dir, la primera impressió és uf, a veure com va això, però també he de dir-te que la tassa de baixa del nostre voluntariat és molt, molt, molt baixa, quasi ínfima, i està molt, no està vinculada a la relació, sinó està més vinculada a un canvi de residència o a una trobar feina o a una jubilació. És a dir, és un treball... aquest voluntariat és un treball humà i que omple d'experiències humanes.
Deixi'm que li pregunti si col·laboren amb altres entitats que s'ocupen de la vulneració de drets de les persones, com ara, per exemple, amb el CAP Arrels, eh?
Sí. De fet, nosaltres formem part de la Fundació Mambrer, la qual estem, ara vam crear Sant Joan de Déu, Filles de la Caritat, Arrels Fundació i nosaltres. També col·laborem amb entitats com EURA, que està vinculat a la parròquia de les CEPs, i, bueno, és evident que per donar una resposta s'ha de fer de forma conjunta, i on no arriba a CIS, doncs arriba una altra entitat, i on no arriba una altra entitat, arriba a CIS. Al final és un esforç conjunt per donar resposta a les persones que pateixen a la nostra ciutat.
També sóc una mica d'aquelles persones desconfiades, perquè quan crec que existeix un centre tan valuós com el centre d'acollida de CIS, és perquè les entitats públiques no se n'ocupen gaire. Això és així?
No arriben, la veritat és que no arriben. Els recursos, malauradament, no estan bé, creiem que no estan ben redistribuïts, i no arriben, en aquest cas, a les persones sense llar, que per la dificultat que tenen per accedir a un habitatge, principalment, o a una feina estable, però si parlem de gent gran, parlem de persones amb discapacitat, o parlem de famílies vulnerables que no poden pagar la llum o que no poden pagar el menjador dels seus fills. És a dir, una societat que tindria que ser més solidària, començant, més solidària i més justa, eh? Perquè al final parlem de drets, començant per l'administració pública.
Em parlava d'aquests serveis bàsics que necessita aquest tipus de gent, no? Aquesta gent que ho passa malament. Quins són els serveis bàsics, indispensables, que necessiten?
Pues hem de pensar, i si fem empatia, pues, posar-nos les seves sabates, no? I aixecar-nos pel matí i pensar què és el que necessitem durant el dia, no? Necessitem una higiene personal, necessitem esmorzar, necessitem dinar, necessitem roba, necessitem carinyo, relacions positives, necessitem sentir-nos productius. Tenim altres necessitats més, hi ha unes més bàsiques i unes altres més de segon nivell, més emocionals, no? Però si cada un de nosaltres, cada una de les persones que ens escolta, comença el dia quan s'aixeca i comença a pensar tot allò que té, que té com a necessitat bàsica, són les que tenen aquestes persones quan s'aixequen a les 6, a les 5 o a les 7 del matí en un caixer, en un banc o en una plaça. No?
Ara em narrava molt bé, senyor Ruiz, totes aquestes necessitats que tenen per cobrir el dia a dia, no? Les persones sense llar, les persones sense sostre, però deixi'm preguntar-li també si necessiten una mica algun cert oci per tal d'oblidar el que estan... oblidar o passar una estona sense pensar en el que estan vivint.
És evident que totes les persones, no? Necessitem un espai d'oci, un espai de nostre, un espai de passar-ho bé, perquè són persones i està, és intrínsec, no? a la nostra personalitat i al nostre ser. I sí, al Centre CIS fem excursions a Barcelona, fem excursions fora de Barcelona a la muntanya amb voluntaris, tenim un equip de futbol, hi ha un taller de música, un taller de manualitats, celebrem el Nadal, celebrem Sant Jordi, estem a les festes de la Mercè, a les festes de Sarrià, i ho fem d'una forma molt participativa, perquè s'ho facin seu i perquè hi hagi moments al llarg del dia que puguin ser de relació i de passar-s'ho bé, per què no? Després intentem cobrir altres necessitats, però aquesta per nosaltres també és bàsica, no? la de lleure.
Per exemple, una necessitat que també cobreixen és el servei d'atenció mèdica.
Exacte. Abans, quan comentàvem de les necessitats que tenim, no? I parlàvem de les bàsiques, sí, es dedica prop de 2.000 euros a medicació. No li donem la medicació, però sí que quan es vinculen al metge necessiten un tractament i sabem que no poden pagar, amb una farmàcia local es deriven i allí li donen i després nosaltres ho paguem. És a dir, a l'accés a la medicació o a gent que necessita pròtesis, gent que necessita ulleres, gent que té malalties cròniques necessita una medicació continuada, no? Acompanyaments hospitalaris, acompanyament a la mala mort, persones amb problemàtiques de salut mental que no hi ha reconeixement de la malaltia i treballem al seu costat per vincular-los als serveis de salut mental, no? Molt important la salut. Qui no li dona importància a la salut, no? A la seva salut.
Fent un seguiment de l'evolució d'aquestes persones?
Sí, nosaltres tenim unes 1.700 persones a l'any, tenen unes 130 persones cada dia. Tenim un equip d'educadors socials que del centre de dia que fan el seguiment de les persones que venen, amb més o menys intensitat. Després tenim treball social, seguiment social, que aquí hi ha un seguiment més intensiu perquè es marquen objectius amb la persona a curt, mig i llarg termini per la seva millora dintre dels àmbits de la vida, no? Pues a nivell de salut, a nivell de serveis bàsics, a nivell de laboral, si és el cas, o d'habitatge. I en el programa ocupacional i d'habitatge també hi ha professionals d'educació social que fan un seguiment de les persones vinculades. Mm. És molt important acompanyar-los en aquest procés i per aconseguir els objectius que puguin permetre que pugui ser el més autònom possible, no?
Em parlava de gent que pateix, per exemple, malalties mentals, no? Entre d'altres patologies que pot patir aquesta gent. Viure al carrer pot conduir a patir una patologia mental si aquesta persona no rep aquest tipus de necessitats bàsiques?
Sobretot depressió. El tema de la depressió és un tema molt, molt rellevant en les persones que estan en situació de vulnerabilitat i, en aquest cas, en situació de sense llar. Sí, el tema de viure al carrer pot i porta a poder patir-les. I també, quan hi ha altres patologies, com qualsevol, però necessiten un diagnòstic, un tractament i un control. En alguns casos no hi ha diagnòstic, però en el cas que hi ha diagnòstic, aquest tractament i aquest control des del carrer és molt difícil. És a dir, es tindria que fer des d'un espai, des d'una llar, des d'un curs residencial. És evident que és molt difícil poder tractar la salut des del carrer.
Què és Assís Verd?
Ostres, és...
Ara l'he enganxat una mica,
Sí, és la niña de nuestros ojos. És un projecte que va néixer, jo crec que el 2005, 2006, del Molina. És un senyor que venia a Assís i que ara està en una residència, que teníem on estem, hi havia un pati, era una antiga escola, l'antiga escola també, hi havia un pati de sorra, i amb ell vam començar a preparar el primer hort allà al pati. Vull posar bono i... Va ser difícil, però al final ho vam aconseguir. I a partir d'aquí començar a cedir terrenys i ara l'actualitat és... allò va ser el començament, en l'actualitat és un curs de prop de 250 hores de jardineria, horticultura i compostatge impartit per un enginyer agrònom que fan 200 hores teòrico-pràctiques i 50 en empreses i escoles. L'objectiu en aquest cas, ara mateix, al principi quan començar era un espai lúdic, ara és un espai formatiu. De fet, la Universitat de Barcelona van fer un crèdit d'extensió universitària i els alumnes de Assís Verd són alumnes de la UB i quan terminen amb la titulació de la UB. L'objectiu final és tot un aprenentatge d'habilitats i de coneixements per treballar. I amb bones notícies, aquest últim mes, tres persones que han passat per Assís han trobat feina i dos d'ells a jornada completa en un mateix garden, les dues persones en un mateix garden. És a dir, és, bueno, la seva paraula ho diu, no? És Assís Verd. És un espai que pretén això, no? Empoderar i tirar endavant a la gent, fer créixer la gent.
Ara em parlava de les escoles i em preguntava si hi havia, si faltava, de fet, una certa divulgació per explicar la situació que hi ha a casa nostra.
És necessari, és a dir, molt del que ens passa i del que som i com a societat és crec, que és per una manca d'educació i de cultura de la justícia, de drets i de la solidaritat. Nosaltres ho fem, no estava en la nostra missió quan vam començar, però aquest any, si no m'equivoco, hem fet prop de 54 xerrades, l'any passat, una per setmana, a més de 1.500 alumnes, escoles de tota Barcelona, per parlar de les situacions de vulnerabilitat que pateixen les persones sense llar, però per parlar d'estereotips, per parlar de drets, per parlar de justícia. I quan parlem, no només parlem d'això, perquè a més van els educadors i van persones usuàries, ateses, sinó que també parlem dels seus propis espais, no? De l'exclusió que es pot donar a l'escola, si parlem de bullying, o parlem dels límits, no? si parlem de tòxics i de drogues. És evident que tindríem que estar més presents als centres educatius.
Doncs ja ho han escoltat, a 6 centres d'acollida cobreixen les necessitats d'unes 1.700 persones anuals i avui agraïm que ens ho faci saber, ens ho descobreixi tot plegat i ens porti tot aquest tipus de valors que fan molta falta a ple segle XXI. Jesús Ruiz, director de 6 centres d'acollida, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Només dir que esteu convidades i convidats a venir quan vulgueu. Teniu la pàgina web a 6.cat, si us poseu en contacte estarem encantats d'ensenyar-vos al centre i si voleu col·laborar i posar un granet de sorra, més encara.
Doncs allà que hi serem des d'aquests micròfons, des de Ràdio Estel. Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
aquest programa, Radio Estel, a més enllà de la parròquia, dèiem que volíem dedicar una mica del programa a les persones més necessitades i, sobretot, a aquelles entitats, a aquella gent que en té cura de totes aquestes persones i, sobretot, de que no se'n vulnerin els seus drets. És per això que ens acompanya avui a l'estudi Jordi Julià. Ell és responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
I també ens acompanya a l'estudi la treballadora social del Maresme, Anna Alonso. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixeu-me començar per l'Anna i preguntar-li, abans li deia fora d'antena, li deia, és que en parlem molt, de treballadores socials, de treballadors socials, de la falta que fan. Bé, però què fa una treballadora social? Quina és la seva gran tasca?
Molt bé, molt bona pregunta, eh? Bona pregunta amb difícil resposta, perquè realment, doncs, bueno, una treballadora social, no?, tal com diu el nom, no?, és una mica treballar per la societat. Finalment te n'adones que és treballar amb la societat, no?, i lluitar una mica pel canvi. Això seria en plan genèric. Una treballadora social dins de Càritas, bàsicament, acompanya grups parroquials, acompanya altres entitats, coordina amb serveis socials, amb altres entitats, i, bueno, doncs això, no?, una miqueta, doncs, posar el seu granet de sorra.
Jordi, a qui ajudeu des de Càritas? Qui necessita tanta ajuda?
Des de Càritas ajudem realment a moltes persones. Ara ho estava comptant, i sumant l'acció de Càritas Diocesana, que al final aglutina tota la diòcesi, més l'acció de les Càritas parroquials, doncs a nivell de la diòcesi de Barcelona podem arribar a ajudar més de 90.000 persones. Uh-huh. Llavors, les necessitats són moltes. Realment, quan la persona arriba a la porta de Càritas, demana la nostra ajuda. Des d'aquí, doncs, les treballadores socials, en aquest cas, tenen una primera trobada amb aquesta persona i analitzen quines són les dificultats que té, ja sigui doncs, perquè no té feina, perquè potser té dificultats a l'hora de criar el seu fill, perquè té una situació administrativa irregular doncs, que no li permet accedir al mercat laboral o crear-li tràmits burocràtiques, una persona gran que, per exemple, pot ser que tingui un problema de solitud o que la pensió no arribi a final de mes. És a dir, hi ha moltes casuístiques i en funció de les necessitats doncs, actuem amb els 7 programes que tenim a dintre de Càritas.
Abans d'entrar en tots aquests programes, li costa a una persona acudir a Càritas?
Sí, precisament. Abans de Nadal vaig entrevistar un voluntari que està en el programa del Servei de Mediació a l'Habitatge, que acompanya totes les persones doncs, que tenen dificultats en pagar la hipoteca, el lloguer o les traves administratives. I ell m'ho deia, diu, el més important és que una persona sigui valenta i acudeixi a Càritas. Hi ha moltes vegades que dir que reps l'ajuda de Càritas o truca a Càritas fa vergonya, es veu com l'últim recurs quan estàs molt desesperat. I en aquest cas, doncs, nosaltres també sempre volem agrair les persones que també s'apropen a Càritas i que es deixen ajudar. És molt important el treball de Càritas, l'acompanyament, però al final, si la persona no fa l'esforç i no es deixa acompanyar, doncs poca cosa podem fer. Per tant, la persona al final és el protagonista d'aquesta millora.
Ara ens ho explicava una mica en Jordi, que la primera trobada que tenen a l'acudir a Càritas és amb les treballadores socials o els treballadors socials. Anna, li preguntava en Jordi si costa acudir a Càritas. Li costa reconèixer una persona si sóc pobre i què?
Sí.
Ja ens en sortirem.
Sí, li costa molt. Quan parlem, perdona, de lo de la primera atenció, moltes vegades és la primera persona que està a la porta, per exemple, als nostres despatxos, que la figura de l'administrativa i la recepcionista són claus, no? De vegades hi ha voluntaris que ens donen recolzament amb això. Per tant, com la primera cara que veuen quan arriben realment, perdona, Jordi, però són elles les que fan com un primer filtre, no? Reconèixer que tens un problema també em costa a mi, i molt, no? Llavors, bueno, és el que comentava en Jordi, de dir... Realment es treballa des d'aquí, no? I treballem sobretot les persones, les possibilitats i les capacitats i potencialitats que té, no? Però el que estem intentant des de fa un temps cap aquí és dir, persones que realment nosaltres ja som conscients doncs, que els hi costa arribar per X o per B als nostres despatxos o als nostres punts d'atenció, nosaltres ens apropem. I és aquí on hi ha molt de treball a la parròquia. Estem parlant, per exemple, d'un col·lectiu de gent gran. ¿Vale? La gent gran no vindrà mai al despatx. Poques vegades. La gent gran està a la parròquia, està en contacte amb tot el tema de la pastoral de la salut, està en contacte amb el mossèn. Per tant, nosaltres, aquella frase que diu, no? Si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. I ens fem uns farts d'estar... De fet, hi ha vegades que al despatx no hi ha ningú. Bueno, llavors dius, i on estan, no? Que sembla que no treballin. Doncs pues és al revés, no? De dir, estem allà.
Ara reien, Jordi, eh?
No, ara reia perquè moltes vegades, com a l'estar al Departament de Comunicació, a vegades demanes el suport dels treballadors socials i no els trobes perquè realment estan pel territori.
Però
realment, sempre ho dic, que La virtut de Càritas és que està present a tots els municipis de Catalunya, de Barcelona, i que té aquesta proximitat que s'ha de valorar, que potser altres entitats no tenen, i Càritas realment està present a tot el territori.
Ja em perdonareu una mica la duresa en certes preguntes, però com que és una situació molt dura i m'agradaria transportar tota aquesta duresa amb la qual treballeu vosaltres, i és molt d'admirar a la gent que ens escolta, noteu que molta gent de la que us arriba a Càritas, amb la que teniu aquest primer contacte, la gent que ajudeu, ha perdut en cert sentit una mica la fe?
La fe a nivell religiós o a nivell...
Sí, o a nivell social, també,
Sí, la gent quan arriba realment a Càritas, doncs veiem que ha perdut la fe en la societat en general, perquè al final moltes vegades la gent diu estic invisibilitzat, no se m'escolta, ningú em vol atendre, he anat a serveis socials i sóc un número, no val per ningú. I això moltes vegades ho trobem i ho troben les treballadores socials dia a dia.
Sí, exacte. És més una crisi d'aquest tipus, no? Més que de fe, perquè sí, bueno... I també mossèn Ferrer comentava, no?, una miqueta el canvi de l'Església, no?, darrerament, no?, s'ha transformat. Càritas també és transformadora. L'Església està veient, no?, què està passant una miqueta. Cada cop hi ha menys mossens, cada cop el jovent s'apropa menys. Què està passant? Doncs, bueno, Càritas com a entitat d'Església està col·laborant amb tot això, no? I crisis en les persones, clar que tenim crisis, sí, tots plegats.
I al final, una part important, potser a vegades és més important fins i tot que ho deia Assís, de dir, hi ha unes primeres necessitats bàsiques que s'han de cobrir, que pot ser alimentació, roba, pagar els rebuts de la llum, però després hi ha una segona part que és tan o més important, que és aquest acompanyament a l'autoestima, a empoderar la persona, en dir-li que tu pots tirar endavant, que pots sortir-te d'aquesta situació. I aquesta feina jo crec que és imprescindible. Quan...
Li preguntaven precisament al director de Sis Centre d'Acollida, en Jesús Ruiz, si pensava que era utòpic pensar que tot plegat es pot revertir. Tot plegat hi haurà un dia en què la gent deixi de veure vulnerats tots aquests drets humans, al fi i al cap. És utòpic pensar així?
Home, l'objectiu, crec, de tota societat i de Càritas en aquest cas és creure que és possible. I nosaltres treballem aquesta línia. Fa 75 anys que hi estem treballant, per tant, vol dir que realment no s'ha complert, perquè si no potser ja no hi seríem, perquè no seríem necessaris. Però sí que treballem diàriament perquè creiem que prenent-les o aplicant les polítiques necessàries aquesta situació es pot revertir. Creiem que com a societat tenim els recursos suficients perquè tothom pugui viure dignament i amb igualtat d'oportunitats.
Com hi formen part les parròquies de Càritas diocesana?
Com hi formen part? Vale, doncs mira, Càritas diocesana treballa a través d'arxiprestats, vale? I a cada arxiprestat tenim tot el tema de les parròquies. Vale? Les parròquies s'aglutinen per arxiprestats. Vale? Llavors funcionem doncs, a través de la figura de l'arxiprès, que és un rector escollit per ells, vale? I és una mica doncs, el que coordina tots els rectors de les diferents parròquies. I nosaltres doncs, ens anem reunint amb ells, amb els rectors, amb els voluntaris, i a vegades que només amb els rectors, a vegades que només amb els voluntaris, i una miqueta, doncs, ells també, com a mossens, també tenen les seves reunions, els consells de mossens i tal, i perquè fan, evidentment, altres coses a part de Càritas, no? Tenen altres pastorals i tal, no? Però nosaltres, com a Càritas, doncs, bueno, funcionem a partir d'arxiprestats.
A part dels arxiprestats que ara ens comentava l'Anna, hi ha altres col·laboradors amb Càritas?
Més enllà de les parròquies, evidentment, tota l'acció de Càritas es fa gràcies doncs, als voluntaris, que són més de 2.500 a tota la diòcesi, als més de 9.000 socis i donants, que crec que són 7.700 socis, i després hi ha unes 700 empreses que també col·laboren amb nosaltres, entitats amb cor, que en diem, que van més enllà de les empreses i poden aglutinar doncs, també clubs, fires, clubs esportius, universitats, és a dir, tots aquells que col·laboren amb nosaltres. I després hi ha més de 70 entitats que... en aquest cas col·laboren amb Càritas o reben el suport de Càritas. Aquí pot entrar el CECAS, que per exemple és el centre de drogodependències, que per exemple quan Càritas detecta alguna situació d'aquestes pot derivar-lo. És a dir, Càritas funciona molt amb xarxa, amb altres entitats, amb empreses, amb col·laboradors, amb voluntaris, amb socis i donants. És a dir, no seria possible la nostra tasca sense aquesta complicitat de tants i tants actors.
Amb tantíssims voluntaris, amb tanta xarxa que fa possible tota aquesta ajuda tan necessària, Càritas dona l'abast?
Fem el que podem, però realment...
Mai... Digues la veritat, sí. Jordi. No, donem l'abast. No. No donem l'abast.
Per tant, us cal sí. Més ajuda,
Clar.
No, realment.
Implicació...
Tal, ja, anecdòtic, des de comunicació gestionem el que és el correu general de Càritas, que és el correu on rebem totes les peticions i mensualment podem arribar a rebre més de 200 peticions socials. I això després ho fem arribar als territoris i s'intenta doncs, parlar amb aquesta gent, veure quina és la seva situació, com se'ls pot acompanyar, si realment els podem fer alguna ajuda o si es podem derivar-los també a que serveis socials pugui també col·laborar. Però realment, quan reps tants correus i veus les històries de patiment que hi ha darrere, t'adones que hi ha molta feina a fer i que un suposat discurs que sentim ara, que és que la crisi s'ha acabat, que estem en un moment de millora social, doncs que hi ha certs grups de la societat que això no està arribant.
Anna, tu que reies ara quan li preguntava això en Jordi, es pot ajudar a tothom per igual? A tothom que ho necessita?
Uf, que complicada aquesta pregunta. S'ha d'intentar ajudar a tothom per igual. També és veritat que hi ha gent que mires d'ajudar molt i potser la persona no està en el moment de rebre tant. Hi ha altres que no dones tant i volen més. O sigui, és molt complicada aquesta pregunta. Però el que deia el Jordi, o sigui, a part de mans, que caldrien més mans, primer de tot cal la feina realment la fan els voluntaris. Això és la base. Jo penso que el que ha explicat abans el Jesús Ruiz, no? Gràcies als voluntaris funciona Centre 6. Doncs gràcies als voluntaris funciona Càritas igual, no? Perquè nosaltres, de fet, de tècnics som uns 100 i pocs. Per tant, arribem fins on arribem. A la zona del Maresme ara mateix som 3 persones. I és el Maresme, o sigui que déu-n'hi-do. Això que dèiem, no? De dir, doncs, això es necessita com més mans, però també és veritat que treballant sobre la realitat el que és molt important és el treball en equip que dèiem, però amb altres entitats. O sigui, si sumem tots, podem fer més. O sigui, tot suma. Aquí, en el món social, no ha d'haver-hi competència, no ha d'haver-hi rivalitats. Si dues entitats fem el mateix, doncs, uei, endavant, no? Perquè si tu tens això i jo tinc allò, doncs, perfecte, no?
Quina és la tasca que realitzen tenint gent els voluntaris?
Doncs de tot. Realment, el que la gent veu és el voluntari que està a la parròquia, potser fent un servei doncs, de donació d'aliments o de roba, però realment, i això és un fet que jo crec que val la pena destacar, tota persona que vulgui fer voluntariat a Càritas el pot fer en molts àmbits. Tant sigui fent atenció social, això en una parròquia doncs, cobrir necessitats bàsiques, pot ser un voluntariat que sigui un reforç escolar, que, per exemple, al Maresme, recordo que vaig conèixer un senyor que era jubilat de banca i cada dia que hi havia aquest reforç educatiu, doncs ell venia a donar suport, a ajudar a fer els deures, a fer aquest acompanyament als infants, que potser no tenen un espai o els pares no els poden ajudar. Amb el mateix departament de comunicació tenim periodistes jubilats que ens donen suport, per exemple, a l'hora d'ordenar l'arxiu fotogràfic. Administració també té gent doncs, que els ajuden a fer el tema jurídic. A l'arxiu hi ha voluntaris que han estat treballant en biblioteques que també ajuden a catalogar tot el que és la informació a l'arxiu de Càritas. És a dir, hi ha molts tipus de voluntariat i encara que la gent creu que tot és atenció a les persones, doncs hi ha una feina que es fa doncs, que potser no es veu, però que també és igualment necessària, que és tota la part administrativa.
L'Anna ens deia que havíem de treballar tots una mica sobre la realitat que existeix. Quina és la realitat que existeix a Barcelona?
Doncs la realitat que existeix a Barcelona és que hi ha moltes persones que, encara que ha passat la crisi, i el que dèiem, hi ha un discurs genèric per part de l'administració doncs, que la crisi s'ha acabat, doncs hi ha una gent que s'ha cronificat. És a dir, parlem nosaltres d'una cronificació de la pobresa. Hi ha unes borses de persones que amb la crisi potser van perdre la feina, van perdre ingressos, ho van perdre tot, i que malgrat que hi ha un context més favorable, no s'estan sortint. Hi ha persones que fa molts anys que estem acompanyant, potser majors de 55 anys, per exemple, és un dels col·lectius que ens trobem, que és gent que va perdre la feina, això, durant doncs, crisi econòmica 2008-2009, que l'hem estat ajudant aquests 10 anys, però que malgrat tot doncs, no hi ha manera de fer que es torni a reinserir el mercat laboral, i llavors en aquest cas doncs, és una gent doncs, que portem a tenir molts anys. Després, altres col·lectius, famílies monoparentals, també és molt important. Normalment som dones, que en aquest cas tenen fills a càrrec, que en la majoria de casos no hi ha una xarxa familiar darrere i que, per tant, els és molt complicat tenir una feina, per exemple, a jornada completa, perquè s'han d'ocupar dels fills. Llavors, això provoca doncs, un greuge comparatiu en relació a les famílies que tenen pare i mare i, per tant, aquest col·lectiu doncs, també és dels que més necessita ajuda. I, finalment, les persones nouvingudes. També detectem que una persona, quan arriba a casa nostra, normalment surt d'una situació de conflicte, no coneix l'idioma, no coneix la ciutat, té una situació administrativa irregular, per tant, no pot tenir una feina normal, i en aquest cas doncs, s'ha d'acompanyar en totes les matèries.
I anem de Barcelona, de barcelonès cap al Maresme. Eh? Quina és la realitat del Maresme?
Sí, doncs una mica semblant, más de lo mismo, no? Al Maresme ja ara mateix estem a l'arxiprestat de la Cisa i a l'arxiprestat de Mataró, són dos arxiprestats. La zona aquesta engloba, diguéssim, diríem nosaltres, la zona 5, que és la zona pastoral 5, que és Barcelonès Nord i Maresme. Però concretament el Maresme té aquests dos arxiprestats. Llavors, la realitat és una mica el que comentava el Jordi, el que passa que són poblacions petites i amb una realitat més petita, no? És a dir, parlem de xifres una mica més petites que no deixen de ser més importants per això, no? Sobretot el tema laboral, cada vegada més doncs, els voluntaris estan molt preocupats per totes les persones, doncs, que algunes persones venen a recollir menjar i són encara amb edat laboral, s'estan reconvertint tot aquest tema d'aliments, s'estan pensant noves fórmules i treballant sempre conjuntament amb els voluntaris i els mossens, altres entitats, amb serveis socials també ens donen molt de recolzament per veure com noves mirades, no? De dir com podem ajudar, doncs sobretot pel tema laboral, no? Que ningú, o sigui, que tothom tingui dret a una feina digna, que tothom tingui igualtat de drets, que tothom tingui possibilitats, no?, de dignificar. I després, sobretot, el tema d'infància, cada vegada s'estan obrint també més reforços educatius perquè el tema de persones nouvingudes, persones amb un alt índex de fracàs escolar, no? Llavors, això també ens preocupa molt. I des de voluntaris, i això, s'estan obrint nous reforços.
Ja ho té això a la ràdio, que quan més a gust estàs i com més parlaries, el tècnic t'avisa i et diu que queda poc temps. Però no volia marxar d'aquest programa, o volia acomiadar-nos d'aquest espai, sense preguntar-te, Jordi, pel programa d'Entitats amb Cor.
Sí. Entitats amb Cor és un programa que va iniciar-se Càritas a principis dels anys 2000. Va ser una proposta que van fer diversos voluntaris que havien estat en el món de l'empresa, que eren empresaris, que havien tingut molt contacte doncs, amb tot el teixit de comerç a nivell de Barcelona i diòcesi. I aquestes persones van creure que podien aportar un valor afegit com a voluntaris a l'hora de captar empreses que col·laboressin amb Càritas. Va començar com a Empreses amb Cor, que eren totes aquelles empreses que volguessin col·laborar amb Càritas a nivell de donatius, etc. I això es va anar ampliant, sumant clubs esportius, universitats, escoles, etc. Fires també, vull dir, diferents... al final tots són empreses, però hi ha doncs, diferents categories dintre d'aquestes empreses o diferents projectes. Llavors, aquestes empreses o aquestes entitats amb Cor poden col·laborar amb nosaltres de moltes maneres. Tant poden fer donatius a nivell econòmic, també poden fer donatius amb espècie, que diem. Per exemple, doncs, hi ha empreses que ens han donat llibres, que ens donen materials, que fins i tot hi ha empreses que un roll-up de Càritas, que potser no necessitem per un acte, te l'imprimeix gratuïtament. Això també al final és un estalvi que Càritas pot destinar a l'acció social i que és positiu. I per exemple, doncs... recordo el paral·lel que es va fer una activitat doncs, que era que la gent gran de Càritas va poder anar a veure Maricel sí. gratuïtament. Sí, sí. Clubs esportius que, per exemple, deixen que els usuaris, les persones ateses de Càritas, puguin accedir doncs, en aquests equipaments, puguin anar a la piscina, que els infants a l'estiu, per exemple, puguin participar en tot el que seria escoles d'estiu. És a dir, hi ha moltes maneres de col·laborar amb Càritas. No tot és... fer donatius econòmics, sinó que els clubs, les entitats, etc., poden col·laborar amb nosaltres doncs, d'infinitat de maneres. A nivell del Maresme, per exemple, hi ha una activitat interessant que val la pena destacar, que és l'Atlètic de Masnou. Crec que és un dissabte de cada mes, fa el gol solidari. Llavors, els infants que participen en la lliga que fan normalment, per cada gol que marquen, els nens que estan a l'Atlètic de Masnou, va un euro a Càritas. Llavors, els nens estan motivats per guanyar el partit, evidentment.
Que marquin molt 5-0.
Però més, jo un cop doncs, vaig anar a veure aquest projecte i els nens ho deien. Diu, estic més content encara perquè per cada gol que marco hi ha alguna persona de Càritas que rep la nostra ajuda. I això és molt important, també els valors de sensibilització que es pot fer en infants i en les famílies d'aquests nens.
Sí, superbé.
Deixeu-me que us pregunti, com ara en Jordi ens explicava una mica com intentar ajudar, si sóc una entitat, si sóc un grup, etc etc. A nivell personal, si estic escoltant aquesta entrevista, i evidentment l'estic escoltant perquè sóc aquí amb vosaltres, però si sóc a l'altra banda de la ràdio i dic, jo vull participar-hi, jo vull col·laborar-hi, jo vull que s'acabi aquesta situació, a nivell individual què puc fer?
Doncs des de ser voluntari, el que dèiem, des de fer un donatiu a Càritas també es pot fer, fer donatius amb espècies també es pot fer, és a dir, gent que tingui roba, que vulgui donar també mobles. Tenim la Fundació Formació i Treball, que està vinculada a Càritas, que dona feina a partir de la gestió de tots aquests materials, també es pot donar tot això. I després, fins i tot, hi ha un projecte que estem arrencant, que és el de llegats i herències. És que quan una persona doncs, ens deixa, que una part doncs, de la seva herència, del seu llegat, pugui anar destinat a una entitat social com Càritas, també ho estem potenciant. O sigui que les persones... Això és qüestió d'entrar a la web de caritas.barcelona i allà està tot molt ben explicat.
No és qüestió d'entrar a la web, de mirar-s'ho i de contribuir-hi, perquè no. Jordi Julià, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I treballadora social de la zona del Maresme, Anna Alonso, també moltíssimes gràcies
a vosaltres
per donar-nos tota aquesta realitat que s'ha fet evident avui als estudis de Ràdio Estel. Com sempre, a vostès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i tornem la setmana que ve. Això sí, s'acomiadant de tots vostès, Antoni Huguet a les tecles del so, Virginia Espada com a responsable de producció i qui els ha parlat. Joan Trias, que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Les teues mans me donen gust. Petites dosis de relax. Dins un somriure maliciós i una cara que vull pintar dins aquest racó incendiat. Totes les veus i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu s'aigua, s'aigua i els sons. Ja ho tinc clar. Taques de mel i miques de pa. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus arbres a mi. Que cant descomunal. La meua pell respon molt bé a la teua veu molt suau i greu. Aquest camí no s'acaba mai. Me desfaria trossos petits i me miré volant per la vorera de la mar. Allà baixa hi ha color i els camins no hi arriba mai. No és el vent que em fa volar. Velocitat és que ho mirar. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Cançó d'ahir.